Radio Estel.
Paraules d'amor, un programa d'educació i família sota la direcció de l'Associació FERT i amb el suport de la Fundació Maria Teresa Rodó.
Bona nit, amics de Radio Estel. Durant aquests dies d'inici de curs, quan a les nostres cases sonen els despertadors, ho fan com una mena de sorpresa agradable. Sembla que, en termes generals, costa menys aixecar-se del llit. Es respira il·lusió pròpia dels començaments. És com si de cop i volta aparegués un convenciment soterrat, a vegades infantil però absolutament inevitable, de que aquest any serà millor que l'anterior. De tota manera, d'aquí poc començarà la davallada dels propòsits i la dificultat per suportar les rutines. Però està comprovat, sobretot durant aquest descans estival tan prolongat i sobretot en el cas de gaudir de la companyia dels adolescents, està comprovat que estem fets per treballar i no per estar-nos de panxa en l'aire. Necessitem sentir-nos útils i dur a terme un programa vital mitjanament pautat. Cada vegada veig més clar que l'organització de les prioritats de l'espai i del temps és absolutament necessària en les nostres vides. Ja ho deia Sant Agustí, la pau és la tranquil·litat en l'ordre. És curiós comprovar a aquestes alçades de setembre com la major part de les mares de família ens ocupem amb sospitosa determinació en les tasques de buscar sabates, marcar mitjons, allargar pantalons, fer cues a les llibreries, el que calgui. De la nostra part, ho donem tot perquè no els hi falti res. No fos cas que ens tornessin els nens i trontollés el panorama de serenor que se'ns presenta. En fi, mai imaginar que ho arribaria a dir. No sé si és perquè em faig gran o potser pel fet de que els meus nens ja no ho són tant. Benvingut mes de setembre, beneïda sigui la normalitat i l'arribada dels corticoles als nostres moneders. avui a la taula d'opinió i per parlar del començament de curs. M'acompanya la Laura Sánchez. Bona nit, Laura.
Què tal? Bona nit.
L'Aureli Villar, bona nit.
Molt bona nit.
I el Josep Maria Dell, bona nit.
Hola, bona nit.
Bona nit, benvinguts de nou.
Tenia moltes ganes, eh?
Ganes, i m'ha agradat molt això de la normalitat que has dit.
Bueno, la pregunta va d'això, eh? Va d'això. És una pregunta personal. Aleshores, la pregunta és... Us agrada començar o sofriu d'aquest síndrome postvacacional que anomenen, no sé, aquí? Us agrada? Penseu que fa falta retornar?
Jo crec que els canvis d'estació i les vacances són un moment ideal per retornar a tenir il·lusió amb projectes nous. Mm-hmm. Quan un ja està una mica cansat de tot un curs, doncs té ganes de l'estiu, de descansar, de fer un horari diferent, d'estar més amb la família, potser, i llavors doncs tens la il·lusió d'unes vacances, tal. I quan s'acaben les vacances tens la il·lusió de començar un nou curs, és fantàstic.
A veure, que l'home i la dona necessita canvis, no? M'estàs explicant sí, això, de quan en quan canviar les rutines i donar la volta a les coses, o no?
I tant. Sí, no, però a més, tornant a la pregunta, jo crec que... Vaja, en general, una persona que li agradi el que està fent i que faci una tasca, que sigui la seva tasca, doncs fins i tot els últims dies de vacances doncs ja comença a fer petits plans. Dir, bueno, quan arribi, o sigui, ja està fins i tot una mica ja ficat. O sigui que realment la normalitat també agrada. I moltes coses que probablement surten bé durant un curs són fruit de que les hem començat bé. O sigui, aquest plantejament...
Això m'agrada.
Sí. No, això a tots els
nivells.
No sé
si això val, que m'agradi
a
mi,
aquest
però
plantejament que has fet,
a mi em funciona
amb la teva,
això.
Amb la teva introducció, vull dir que benvinguda sigui la normalitat, jo crec que aquest pla... És a dir, a veure, jo començo un curs ara de nou, ho puc fer millor que l'any passat. Doncs ja aquest començament ja fa que les coses surtin millor. Ja no sé com ho dic.
No, i pensant en els nostres fills, aviam, s'agraeix, ho necessiten, un període tan llarg per meditar, amb ells no els hi és necessari, amb la qual els hi convé ja tornar a la normalitat,
i
a la concentració.
Ara, en aquests moments, tens molts dels nostres fills que estan dient quina raó té.
A mi tampoc m'agraden aquests pares que diuen ai, per fi comença l'escola.
Bueno, jo ho he dit, i aquí públicament.
Una cosa és dir...
Però és molt humà que ho diguin,
Sí,
és molt humà.
Però que hi ha gent que no sap què fer amb els seus fills durant l'estiu, no sap com entretenir-los i es cansa d'ells. Això tampoc és maco, no?
No s'ha de dir. Potser és millor que no us ho expliquen els meus fills si ho han sentit,
amb
això.
Amb els fills s'ha de passar sempre molt bé. Home, sempre hi ha moments de crisi, que tots som normals, però també disfrutar les vacances és genial.
Però aquí em sembla que parleu una mica d'inici de curs com de nous plantejaments, i això vol dir posar-hi el cap, vol dir llapis i paper, o almenys vol dir pensar abans de fer programes. Això és un consell per als nostres oïdors, a veure, començar pensant, pensem, reflexionem sobre la nostra vida en comú. És el que
Fins i tot, és que crec que és un bon moment per reorientar, no sé si la paraula és la més
però
correcta.
Però això, tot això...
Reorientar els temes vol dir, a veure, l'any passat segurament hi ha coses que no van sortir massa bé, aquest any les podem començar, és com un paper que està en blanc, no està brut, el paper està en blanc, el podem fer bé. O sigui, és una bona ocasió per reorientar els temes. Ara, això que deixa el paper i llàpids, home, possiblement no sé si va per llapis, perquè avui dia hi ha l'ordinador i altres coses. Però que sí que és el moment, però que sí que és el moment de dir, a veure, coses que haurien de sortir aquest any, però sí, que haurien de sortir. I, per exemple, temps dedicat, per exemple, als deures i estudi, que l'any passat doncs, va ser una mica, va ser una mica desordenat. Doncs a veure, a partir d'aquest any farem d'aquesta manera, vull dir, ordenar en paper i llapis, coses d'aquest estil. O no sé, per exemple, el tema de les activitats extraescolars. Què hem de fer? El que fa tothom apuntar de qualsevol manera? No, a veure, siguem sensats. Aquesta nena, aquest nen, què li convé? Vull dir, veure què és pensar. Per això jo estava molt d'acord amb això que deies paper i llàpids.
No, organitzar una miqueta i de fet, corregir coses que potser el curs passat no han anat bé perquè no s'havia fet aquesta planificació. Jo insistiré, de la temporada passada alguna vegada m'haureu sentit parlar del tema de les activitats extraescolars. Són necessàries, són molt útils pels nois i les noies, però aviam, una mica de sentit comú, Perquè de vegades et trobes nanos petits de primària que, escolta, al sortir del col·le, que me'ls porten a judo, que me'ls porten a ballet, que me'ls porten a anglès, que me'ls porten a música. I clar, el pobre nen o nena arriba tard al vespre que ja no s'aguanta. Clar, el dimecres ja no pot, amb el que queda de setmana. Llavors, aviam, que compaginem les coses, compensem-ho bé. Mm. Vull dir, organitzem una mica també el tema de l'estudi, un horari determinat, un lloc... És, totes aquestes coses, ara és el moment de modificar-les o endreçar-les, perquè després, clar, anem avançant el curs, les coses es compliquen... No, doncs ara és el moment, perquè, a més, la motivació dels nanos és alta, de dir, escolta, va, que començo, doncs vinga, amb ganes...
Però ara que deies, perdona, Laura, això d'endreçar les coses, a veure, m'agrada molt el que dieu, penso que està molt bé i s'ha de fer, però moltes vegades, quan comences amb una cosa, a vegades costa que surti, i a vegades els propòsits de seguida doncs fan una davallada, com deia al principi del programa. A veure, una família que no és endreçada ja li costarà ja tornar-se'n.
Endreçada. Però per això et deia jo
per
que...
Això, ets... No, que vull dir, la meva pregunta per vosaltres. Això és molt maco, això és la teoria, però això potser no és una mica utòpic, o què hem de fer perquè no es quedi en un desig?
Per això deia l'Aureli de fer per escrit una llista de paper i llapis, el calendari d'activitats, horaris de cada fill, ara també és moment per fer la revisió, perquè potser l'any passat teníem uns horaris i aquest any els tenim diferents, tant els pares a la feina com els fills. Abans teníem fills amb edat escolar... de primària o batxillerat o el que sigui, i ara potser ja tenim algun a la universitat i és completament diferent, perquè tenen uns horaris que potser no venen a dinar, potser arriben tard a sopar. Per tant, és el moment de dir, bueno, pues, sentem-se i tornem a endreçar una mica els horaris, quins dies dinarem junts, quins dies ens veurem per l'hora de sopar, quins dies compartirem estones de família, quan ens explicarem les coses.
I... Una programació com si fos una empresa.
Pedro con la rebaja.
Una interessant tertúlia familiar, però a més a més pactant amb ells, però clar, hem de posar una mica d'ordre, aviam. El que no pot ser, per exemple, si tu poses que, no sé, estàs al batxillerat, no? I comences la classe a les 8 del matí, doncs, home, si a l'estiu doncs, t'anaves a dormir tard, doncs, home, doncs, has de fer un plantejament. Si has d'estar al col·le a les 8, depèn d'on visquis, has de sortir a casa a les 7 o a les 7 i quart, bueno, doncs, han d'haver uns horaris de descans. I, clar, hem d'organitzar una mica això, hem de posar-hi... Doncs, bueno, doncs...
No, i que veure que cada curs té les seves peculiaritats, una mica ho heu dit, no? Per exemple, diu, aquest curs, mira, aquesta nena farà la primera comunió, per posar un exemple. Aquest nen comença el batxillerat. O sigui, hi ha cursos que tenen unes peculiaritats que fa que s'ha de tenir en compte. Aquesta nena, el recordo que l'any passat em va dir la tutora, em va dir que home, que el tema de l'orientació sexual, hauríem de parlar d'aquest tema perquè, bueno, doncs, ara toca això. O sigui, aquest curs toquen unes coses diferents de l'any passat. Per tant, això... Hem parlat fins ara d'objectius. Tots hem parlat, els tres hem parlat d'objectius. Però darrere d'un objectiu ha d'haver mitjans. Quins mitjans posarem perquè els objectius, clar, per si mateixos no serveixen? Clar. I aleshores és quan el del paper i ja pisa per dir mitjans. Ah, doncs mira, perquè es aconsegueixi aquest objectiu, hauríem de, alhora, hauríem d'intentar doncs, parlar un cop a la setmana o orientar això d'aquesta manera o fer una distribució d'encàrrecs. Vull dir, hauríem de concretar mitjans que serveixin per aconseguir aquest objectiu.
Sí. I sobretot pensant en els fills petits els hi va molt bé aquesta una mica d'ordre, que ells sàpiguen a partir de que arriben a casa el que tenen que fer. I tindrà temps per tot, és a dir, temps per fer els deures, temps per berenar, temps per jugar... Però organitzar d'alguna manera això.
Expliqueu vosaltres que ho sabeu tot i sabeu tant.
Quasi tot, baixa.
Com seria una tarda ideal? A veure, quines coses han de... S'han d'incloure.
Jo penso que totes les tardes són diferents.
Ah, això m'agrada. Llibertat.
Perquè... No vull dir això. Vull dir que potser vas a karate,
Vale.
I aquell dia, doncs, durant una hora i pico, entre que vas, fas l'activitat i tornes, ja és diferent que el dia següent, que no tens cap activitat extraescolar. Però el que sí ha d'estar clar és que hi ha d'haver temps per berenar, un temps, segons les edats dels fills, d'una horeta, de mitja hora, de 20 minuts o de 3 hores diàries d'estudi, vale? I que si avui vaig a una activitat extraescolar i no puc fer les 2 hores d'estudi, demà en tinc 3 per recuperar la d'ahir, i si els nens són petits doncs en 20 minuts, el que sigui, però ells han de saber que hi ha un temps per cada cosa, un temps per anar-se a la dutxa, un temps per sopar i un horari doncs, d'anar a dormir.
Jo hi afegiré un temps de lleure, és dir, que tinguin una estona per llegir, per jugar, per tindre les seves distraccions,
no
les seves aficions,
exacte.
No fer res, m'entens?
I després no perdre la vista també la unitat que ha d'haver-hi amb tot, no? En el sentit que, per exemple, els pares han d'estar d'acord amb una línia del centre i, per exemple, tu has parlat d'unes hores, que està molt bé perquè estàs posant exemples, però, a veure, evidentment, que un nen de primària, millor la professora... No estic parlant de cap curs. Anem a suposar quart o cinquè de primària i dir, escolta, aquest nen necessitaria 5 hores setmanals o 6 hores, les que li digui, al col·legi. Un nen de l'ESO potser li diu 9. Un nen de batxillerat, un alumne de batxillerat, i potser li dirà 15. Vull dir, nosaltres no podem dir, a mi em sembla que hauria d'estudiar 20 hores. Ha d'haver-hi unitat. A veure, què és el que està previst amb el col·legi? Que tregui això, doncs això és el que hem de seguir. Perquè és bo, encara que només sigui perquè els alumnes, o sigui, els fills, vegin la unitat amb el col·legi, el fet de que diguin, fixa't, en el col·legi us han dit això, ens han dit això, per tant, hem de fer el que diu el col·legi.
Per
això,
tant, aquesta unitat és molt important, que els pares ja assisteixin a les reunions que convoca el col·legi i per estar al corrent de tot el que diu el col·legi i l'ideari i la dinàmica de la classe i tot això, que els pares anem a les reunions de l'escola, per no perdre pistonada, perquè si no hi ha pares que estan amb àvia tot el curs.
Clar. Mira, ara que dieu això, ja sabeu que jo em caracteritzo perquè quasi mai parlo de política.
No. Ni de futbol.
Però, clar, a mi se m'ha ocorregut. Anem a parlar
de futbol, no,
Avui parlar, no, No, anem a parlar de l'inici del curs, doncs me'n vaig a la pàgina del Departament d'Ensenyament i vaig a veure quins objectius té per aquest curs. Escolta, m'hi sorprès, Em porta 5 d'importants, però dintre d'aquests 5, n'hi ha 2 que m'ha llamat molt l'atenció, que precisament és un d'aquests, millorar la relació família-col·legi, i l'altre, que m'ha semblat genial, activació de la cultura de l'esforç.
Ai, aquesta paraula t'encanta!
Sembla ser que tornarem a la famosa cultura de l'esforç.
T'han escoltat, Josep Maria.
Escolta, potser és un primer pas per anar millorant,
Aprofitaria, deixant a banda això que té aquest incís polític, d'alguna manera, dic que el fet
per
que
presentar
això...
la teva candidatura al Ministeri d'Educació,
això no hi ha passat mai. A veure, dic que això que deies de que els pares assisteixin a les reunions i participin, té 2 vessants. Una, que és immediata, que es veu, el fet de que hi participin, doncs se n'entenen del que el col·legi et fa i estan empenyent els mateixos objectius. Aquesta és una. Però encara que fessin comèdia, i estic dient encara que fessin comèdia, que no han de fer comèdia, encara que els pares anessin a una reunió i estiguessin davant de la persona que està presidint la reunió i que fessin el diari i poguessin posar a llegir el diari o una novel·la, encara que fessin això, que no han de fer i que no ho fan habitualment, és igual. Dic, no és igual. Però de cara als fills sí, perquè a l'exemple que estan donant anant al col·legi, els fills diuen, els meus pares són els dels que van al col·legi sempre. No com els de fulanita o fulanito, que jo sé que no hi van. O sigui, que encara que fessin comèdia, que no l'han de fer, que no la fan i que no l'han de fer, encara que ho fessin, ja només pel fet d'anar-hi al col·legi estan fent una cosa bona.
Veus, aquest és un dels objectius que els pares ens hem de posar com a obligació per aquest curs.
No ser mandrosos i per anar algo...
perquè fa mandra,
Per algú, cada un de nosaltres hem estriat un col·legi, per donar-li suport i, sobretot, aviam si això ho podem recuperar una miqueta, el respecte al professorat, per donar suport amb aquest professor.
Però això no és el tema d'avui,
No, sí que forma part de l'any, perquè, clar, assisteixo a les reunions, no solament perquè el meu fill està content i veu que jo m'intereso per lo seu, sinó perquè, a més, recolzo l'actuació del col·legi i del professor.
L'has donat molt bé la volta, però...
No, és així,
és així. Està bé, la cunya, que aquesta falca està bé. Ara una altra pregunta, se m'acudeix una altra pregunta. Ha quedat molt clar un programa, un horari més o menys clar, flexible, amb activitats, les que calgui. Vale, molt bé. I ara, qui és el guapo o la guapa que està allà a casa i els fills obeeixen com s'ha de fer això? A veure, hi ha un horari, no? Ara nens a complir l'horari.
El problema és que quan no hi ha horari, quan no es planteja l'horari, aleshores és el més complicat. L'ordre ajuda a portar l'ordre. De la mateixa manera que un professor que no fomenta, no afavoreix l'autoritat, ja, per d'alguna manera, està afavorint el desordre, doncs, quan realment hi ha un horari i s'ha dit, farem això, i escolta, ara toca, a veure, si existeix, i ho vas recordant, el mateix horari, el mateix seguiment, doncs això ja fa que les coses rullin,
Quan tu tens un horari i ho tens planificat, és molt fàcil perquè tu saps, el teu fill o la teva filla, a les 6:30 de la tarda, on té que estar, segons l'horari. Llavors, escolta, està allà, fantàstic, no està allà, principi d'autoritat, causa efecto.
Jo com a mare
No.
Què dius? No, és que vull aprendre. Digues,
com a mare patidora de les tardes dels fills...
Ets mare patidora, Laura?
Sí, perquè costa. A veure, no surt fàcil, s'ha d'estar allà. L'ideal per mi és que o el pare o la mare estiguin a casa a les tardes. Això seria, vamos, el que funciona realment, perquè ets tu el que fa el seguiment personal de cada fill i de l'horari i dels objectius que t'has marcat a la família. Quan això no pot ser per horaris professionals dels pares, doncs, bueno, a vegades els fills estan amb els avis. Bueno, els avis han de saber quins criteris i quins horaris són bons pels fills, no? Uh-huh. I si no poden ser els avis i és una cangur, doncs la cangur també ha de saber què ha de fer i se li ha d'explicar, mira, de tal hora a tal hora, i que faci un rato de deures, i que després juguin un rato, i que després entrin a la dutxa, i després el que toqui, no? Però l'ideal, ojalà, que poguéssim combinar-nos la nostra professió entre el marit i la muller perquè un dels dos estigui quan abans a casa. Mm-hmm. Perquè és la manera que funcioni menys malament o molt bé.
Molt bé. Has dit una paraula que a mi em sembla que és bastant clau, és la paraula seguiment. Vull dir, perquè alguns dels nostres oients, doncs, quan estem parlant d'això, pensen, amb el poc temps que tinc, encara haig de ser professor dels alumnes, a més jo, clar, perquè facin els deures, si haig d'estar a sobre. A veure, els pares no han de ser professors. En totes raons, perquè no saben de tot. I encara que en sapiguessin, no tindríem temps per fer-ho. Encara que en sapiguessin, no podríem fer-ho, no? En canvi, els pares siguin de fer aquesta paraula que m'ha agradat, no? Seguiment. Com està això? A veure, te'n recordes que teníem que... És a dir, seguir és allò que en principi l'han dit que ha de fer i que tu has de veure, has d'estimular que es faci. Perquè una cosa molt important és favorir, o sigui, la motivació, vull dir...
Vale, això m'interessa molt. Què vols dir amb aquesta motivació? Positiva, la motivació... Amb premis o
no,
amb satisfacció no, personal?
Doncs pues més aviat, o sigui, el mateix compliment del deure vale. És la millor motivació que hi ha. Per tant, quan un fill, pels motius que sigui, per exemple, jo ara si estiguéssim a l'ESO, doncs jo parlaria d'un pla setmanal, per posar per exemple, no? I si amb un fill, per amb el teu seguiment, que no has estat ensenyant matemàtiques, ni has estat ensenyant física, ni estan donant classes particulars, has fet un seguiment que has motivat que a la setmana... Les làmines de dibuix, mira, les tinc fetes. La redacció... potser la podries de poder fer una mica millor si això ho volessis. A veure, aquest seguiment, si realment ha aconseguit un objectiu, aquesta és una gran motivació. És una gran motivació. És el millor objectiu. L'aconseguir objectius.
Però per això el pare o la mare
ha de fer seguiment. No.
Ha de preguntar?
Preguntar. I una setmana has de veure com està això i tal, aquell tema. Alguna setmana li preguntes tot. Però sap que els pares estan seguint els seus estudis. El que no pot ser que un pare no sàpiga què està fent el seu fill mai.
El tema de l'agenda, que algunes escoles funcionen molt bé amb l'agenda escolar, de tant en tant, no dic que cada dia, perquè a vegades ens podem descuidar, però dos dies o tres o quatre a la setmana, ojalà fóssim capaços de dir, va, Jordi, Pepet, vine, porta l'agenda, que la repassem, i anar dient, ah, molt bé, això ho tens molt ben anotat, ei, molt bé, què tal l'examen que vas tenir, i que és veritat que em vas dir que tenies l'examen, com t'ha anat, no sé què, d'alguna manera, pues, o jo què sé, li preguntes què tal a l'esport, o els seus companys, l'agenda funciona per fer aquest seguiment, que dius, home, pues, estic una mica al corrent de les assignatures que ha tingut aquesta setmana, de si han tingut algun control...
Està una mica a sobre amb clar. Interès,
i els no? Nanos tenen moltes ganes d'explicar el que fan, el que passa que necessiten algú a casa que els escolti. I això és important, perquè després ja no es parla d'això, però és un altre tema, però clar, després van creixent, arriba l'adolescència i és que no em puc comunicar amb ell. No, clar, ara ja no.
La setmana que ve parlarem
si ho has
de
fet,
comunicació amb
si ho has fet des d'un principi, m'entens? Això és l'important. Ara, i amb això dels deures, també m'agradaria matitzar dues coses. Una que podria quedar així dubtosa, és quan has parlat tu de prèmits.
Sí.
Aviam, escolta, la seva obligació és estudiar, igual que la meva és anar a treballar, eh? Mm-hmm. Això no té prèmit, eh? El prèmit és la satisfacció del deber cumplido, que diuen, eh?
Sí.
Amb la qual cosa, no, ho dic perquè hi ha pares que entren en la dinàmica de prèmits. Vamos, jo conec algun...
Sí, que penso que és molt important.
Que premios materiales, no? O sigui, que tenen puntuats amb euros la qualificació des del sobresalent a notable, per favor, una mica de sentit comú, això és una bogeria, eh?
No, però els gomets no passa res, eh? No?
No, els gomets, la motivació, a l'estriar la pel·lícula de vídeo, el postre,
i de tant en tant fer un extra, tu, les notes han anat bé, doncs anem a celebrar-ho.
I una altra cosa, una última cosa, molt important el seguiment, però que el seguiment no es converteixi, com en alguns casos passa, que el nano o la nena s'hi arrepenja i el que acaba fent els deures és la mare de turno o el pare de turno.
I a vegades li suspenen els pares. Perquè presenta un treball i li han passat quatre.
Que bé que m'ha quedat aquest treball.
Aleshores va queixar-se al tutor i diu, escolti, com és que m'ha suspenen?
Que hem aprovat avui, hem aprovat.
No, heu parlat de motivacions, però a veure, a mi m'agradaria sentir les vostres respostes quan d'una pregunta com és per què cal estudiar, mare, pare, per què? Per què, si no serveix, per què? M'agradaria.
I per què et diu que no serveix?
No sé,
la
perquè no li agrada.
La quantitat de coses que aprens estudiant. I a més, normalment l'alumne que diu, el nen que diu això, és perquè ningú li ha engrescat. Perquè normalment quan un comença a dominar un tema, per exemple, ara quan comença el curs, és molt important els primers moments, molt important. No és que estigui donant la volta a la pregunta.
No, és que
estic donant-la la resposta.
Sí,
per què de vegades un alumne no li agrada les matemàtiques? No sé, a l'assignatura que sigui. Pues perquè des del primer dia, no ha atès a classe, el segon dia no sé què, el tercer... I quan se n'adona, és que està tan lluny dels plantejaments que hauria de tenir aquella assignatura, que és que ja ni se n'entera. Aleshores, tot se'ls fa veure que quan les coses es poden aprendre, si realment un posa un mínim d'esforç. I aquesta mateixa, assolir aquests coneixements, això és una gran motivació. Però jo crec que el començament d'un curs és un bon moment per orientar bé els temes, perquè de vegades, ja no és que em vulguis entendre, perquè això seria una altra qüestió, però també ho dic, i és que de vegades hi ha fracassos escolars que s'haurien de preveure.
I com es fa això?
Pues quan un alumne ja se sap que, per exemple, l'any passat va aprovar de matemàtiques i al final el professor va dir, mira, escolta, que passi, perquè que passi. I durant l'estiu no s'ha... A veure, des del començament, o a aquest nano se li dona la base perquè pugui treballar els coneixements d'aquest any, o fracassarà. O sigui, perquè sense la base no pot continuar. Per tant, una mica és orientar bé el tema perquè al principi... A veure, hi ha alumnes que al febrer desconnecten d'una assignatura. Desconnecten perquè encara que vulguin no poden continuar. O sigui, que el problema no és que no vulguin estudiar al febrer. Al febrer, alumne, que dius, què és de fer a la física? Si no entenc res, no sé...
El problema és del professor.
El problema és del professor, no. El problema és dels pares i és de l'alumne. Home, i el professor, si no li ha dit res a la família, caldria veure en cada cas. Però en principi és aquest problema s'hauria d'haver evitat si des del principi dimia aquest nen, el seu problema és que encara no ha entès que les fraccions, i algú li ha d'ensenyar que ha de saber sumar fraccions, ha de saber poder aïllar una fórmula, hauria de saber 3-4 coses, o sigui, hauria de saber orientar aquesta assignatura, perquè si no tornarà a fracassar. O sigui, el que estic dient que el començament de curs és un bon moment per preveure forats, possibles fracassos.
I qui ho ha de veure, això?
Doncs,
això és molt important.
Si tu has dit, la Laura es feia un moment, estava dient que uns pares van assistir a les tutories, bueno, normalment a través de les tutories es veu que aquest nen té un forat aquí, en aquesta àrea. Hauríem d'intentar recuperar-lo. I el millor resulta que jo no mai parlaré de com a norma general que el professor particular sigui la solució.
Però si cal, sí.
Però alguna vegada,
cal una ajuda, efectivament.
Excepcionalment, potser hauria algú que donar-li un reforç a aquest nen amb aquesta matèria, perquè si no fracassarà.
Saps el que a mi em sembla molt important? Que els fills disfrutin aprenent. O sigui, que... O sigui, jo crec que tot l'ésser humà, d'alguna manera, disfruta sabent i aprenent. Tots ens agrada, quan aprens a conduir, és una passada que dir, condueixo, abans només veia botons i pedals, i ara ho faig sol, això és un plaer. Sí. I amb les matemàtiques, ojalà tinguéssim els professors fantàstics que a cada alumne sabessin transmetre la il·lusió per aprendre... Perquè a vegades en una classe alguns es perden, i és normal, però ojalà amb cada assignatura trobéssim el professor que sabés transmetre aquesta il·lusió per aprendre, i que els nens arribessin a casa, ei, això com ha explicat, vull saber-ho més, no?
Després, és una gran labor de les professorat. Vindrà aquí a l'estudi la senyora Margarita Zin, i és la directora del Col·legi Canigó. Ens explicarà, m'imagino que jo li preguntaré coses dels plans d'estudis, perquè és clar que un professor pot fer virgueries per ensenyar un nen, però, de fet, a vegades pot ser que els continguts no siguin tan encisadors.
Però llavors ha de saber transmetre aquesta passió pel que fem.
No,
o sigui, d'alguna manera, que sí...
Sí, no,
que...
Josep Maria, però si jo sóc petosa i a la classe d'esport ho passo fatal perquè no sóc la que més corro, a més m'entrebanco, doncs clar, no m'agradarà. Però és igual, la professora m'ha de dir, molt bé, Laura, perquè en comptes de fer 4 passes, avui n'has fet 7. Doncs ja m'intentaré que el següent, en comptes de 7, siguin 7.5, no?
Mira, per exemple...
I no me diguin, que torpona, tot el dia estàs pel terra, no?
Podria pensar que no ve el cas, no? Però jo aquests dies, arrel també d'aquestes vagues, aquesta moguda que hi ha amb el tema de l'educació i tal, parlava amb un amic que és professor, i ell em deia, clar, que no ho entenia i tal, i em deia, escolta, no, és que a mi m'encanta ser professor, i jo no vull estar en un altre part, jo no vull ser una altra cosa.
jo vull ser professor perquè a mi m'encanta ser professor. Després ja venia el tema del motiu de la vaga i tal, no? Però vull dir, una miqueta és això, transmetre aquest dir, escolta, aquesta passió pel que un està fent d'alguna manera, m'entens? És una forma de motivar-se, exacte, a tu una cosa et sortirà més brillant, l'altra menys, però bueno, és que forma part d'un conjunt.
No sé si no heu parlat de començament de curs d'incloure activitats esportives, perquè a vegades hem de tenir-ho en compte també pels nostres fills. Hem parlat de la part acadèmica, però a vegades hem de pensar, planificar, escolta, la part d'esport, la part d'esbarjo familiar, la part s'ha de planificar, s'ha d'orientar, s'ha de replantejar.
D'alguna manera hem parlat d'escolars que allà poden... No, però que ja que has dit d'esport, crec que és necessari. És dir, jo dic, dintre de les extraescolars hauríem d'incloure.
Per nois i per noies, eh? Per a vegades les noies es queden a casa.
Vull dir que l'esport és una cosa que s'ha de tenir en compte sempre. El que passa que tot sempre amb un equilibri, amb un equilibri. Cada vegada, en un moment determinat, doncs es pot dir, doncs mira, aquest nen potser hauria de deixar una mica el bàsquet, perquè clar, el bàsquet per ell és la seva vida, i juga a bàsquet 4 dies a la setmana i l'estan suspenent 5 assignatures. Mm. Clar, vull dir, millor hauríem de posar equilibri. Però una vegada està ben equilibrat, l'esport és necessari. Eh? Entre altres raons, perquè si un jove, una noia, fan esport, altres coses dolentes no faran. No, però bueno, aquest no és el motiu, no, eh? El motiu no és aquest.
I manda sobretot amb nens o nenes hiperactius, bueno, és una manera de desfogar-se, i l'esport és necessari, els hi convé molt, eh? Ara, amb aquest criteri, aquesta moderació que els dius, escolta, aviam, no ens tornem bojos i deixem d'estudiar per fer esport, no. Combinem, hem estudiat i llavors, a més, fem esport.
No, ho dic també per una mica compensar, a vegades hi ha nens o noies que acadèmicament no són tan brillants, però a vegades tenen més doncs, sí, talents per unes altres habilitats. Jo, no sé, us pregunto, convé doncs, reforçar la seva autoestima amb altres activitats?
Sí. És vital, jo crec que sí, és això que dius tu. Si a lo millor amb una assignatura sóc més fluixa i no me n'ensurto i no se'm dona tan bé, almenys que amb una activitat d'aquestes extraescolars i l'esport més que cap, per mi, bueno, és igual, o la música, el que sigui, doncs si se'm dona bé, doncs és una il·lusió i una motivació perquè tot l'altre també vagi millor, jo crec que sí.
No, jo la vessant que no hem tocat ara és el nou curs, doncs, a vegades es presenta l'oportunitat de conèixer noves famílies del col·legi i tal. El fet, doncs, de connectar amb les famílies del col·legi i ajudar les famílies del col·legi i ser exemplar davant de les famílies del col·legi, això és un aspecte que no hem d'oblidar. És a dir, un col·legi és millor si són millors els pares. Per tant, si nosaltres ajudem a les famílies a que participin, que es fiquin amb el col·legi, vull dir, que amb el nostre exemple es vinculin més amb el col·legi, estem fent un col·legi més maco, un col·legi més del que ha de ser, que són els pares, després els professors i després els alumnes. O sigui que jo crec que aquesta vessant no s'ha d'oblidar mai. O sigui, jo amb el meu exemple, amb la meva forma de tractar, però si vas allà al col·legi i veus una família i no la saludes, doncs home, si sospites que és amiga de la teva filla o del teu fill, però, home, jo sóc fulanita i tal. És a dir, vincular-te una mica més, fer que hi participin, que s'integri més al col·legi, és fer un bon col·legi.
I conèixer això, les famílies dels pares dels nens que van amb el teu fill a l'escola, perquè són les famílies amb les que conviuràs uns anys. Sí. 2, 6, 12 anys d'escolaritat, depèn de l'escola. I, clar, és molt important saber quins amics tenen i els pares com són, i perquè si hi ha alguna família que no t'interessa perquè veus una cosa estranya o tal, o al revés, aquesta família és supermaca i ens avenim molt i pues, fomentem l'amistat i les sortides. I...
Hem d'anar acabant. Us deixo un minut per concluir.
No, jo només per afegir que, aviam, si algun pare amb tot això s'assusta una mica i dic, ui, que és complicat, que no s'angoixi, que sàpiga que ningú ha nascut ensenyat i que tots en podem aprendre, eh? Que hi ha cursos d'orientació familiar amb els propis col·legis, que llavors potser també és una bona forma d'agafar un grup de pares de la mateixa classe amb el qual t'hi fas amic i fas un curs d'aquesta orientació familiar, que en definitiva el que et donen són idees, doncs per això, per aquestes motivacions, de molts temes d'educació de
fills.
De fet,
el FERT, que és el programa que sosté aquest programa, l'associació que dirigeix aquest programa, està bueno, a l'abast de tothom i es clica a internet FERT i trobes cursos d'aquesta mena, no?
Sí.
Efectivament.
Digues. Bueno, Aureli, no sé...
Volia dir una cosa relacionada amb això, però...
No, però no et deixo, has de concluir.
Pues, pues, aleshores, simplement que el que heu dit em sembla correcte, seria encetar un altre tema...
Doncs per mi, conclusió, fora mandra i comencem bé el curs. Gràcies a tots per les vostres aportacions, com sempre, i fins al dimarts vinent, no hi falteu.
Bona nit.
Bona nit.
Esteu escoltant Paraules d'Amor, un programa d'educació i família a Ràdio Estel i Ràdio Principat, amb el suport de la Fundació Privada Maria Teresa Rodó.
Avui, com he dit abans, tenim la sort de tenir a l'estudi a la directora del Col·legi Canigó, la Marga Zin. Abans l'he anomenat Margarita, no li agrada, la Marga Zin, la senyora Zin, de tota manera, perquè jo haig de tractar-la de vostè, però és molt jove. No sé si ella em deixaria parlar-la de tu. Bé, la Marga Zin comença doblement un nou curs perquè és directora d'escola i això tots sabem que implica moltes novetats en aquestes alçades de setembre i a més és perquè ella mateixa s'estrena en aquest càrrec de directora. Bona nit i gràcies per la seva presència avui.
Bona nit.
Bueno, Marga, me apeas, ¿no?, del usted.
Te lo agradezco.
Porque eres muy joven para ser directora. No veo que sea un inconveniente, pero bueno, es una carga pesada sobre tus espaldas. ¿Estás ilusionada?
Mira, precisamente ayer que teníamos una reunión con padres, te diré que cada vez, no me lo preguntaban, digo, cada vez que te metes te ilusionas más, ¿eh? O sea, la ¿sí? verdad es que a medida que vas trabajando y te vas metiendo en los distintos temas, la ilusión aumenta.
Me alegro, cual, sí. Porque eso será una o sea, tendrá repercusiones positivas en los alumnos de tu escuela. Hemos hablado de inicios de cursos, ¿no? Y aquí todos los que están antes en la tertulia pues son orientados familiares, padres de familia, pero bueno, quizás desde la perspectiva ahora académica, desde la perspectiva escolar, ¿cuál sería para ti el perfil de un buen planteamiento de inicio de curso?
Un buen planteamiento, estás pensando en los alumnos,
sí.
¿No? Entiendo.
Sí.
Bueno, yo pienso que lo primero de todo que hay que hacer es no dramatizar, ¿no? Uh-huh. O sea, a veces, ¿no? Los adultos, ¿no? A la que nos encontramos a los niños, ¿no? La pregunta típica, empieza el colegio, ¿tienes ganas, ilusión, qué pereza, qué no? O sea, pienso que lo primero de todo que hay que hacer es no dramatizar, ¿no? Uh-huh. Y como decían los contertulios que había antes, ¿no? Pues que es importante organizarse, que es importante poner un poco la cabeza, ¿no? Son muchos meses los que hay por delante y entonces vale la pena hacer una buena planificación. Pero sobre todo, pues eso, transmitir, ¿no? Algo que ha salido también antes, que es la ilusión, ¿no? O sea, pienso que hemos de saber encontrar, todos la tenemos, la ilusión por el fin de semana, ¿no? Pero hay que saber encontrar la ilusión por el lunes también, ¿no? Y por lo tanto la ilusión también por el 12 de septiembre este año o por, ¿no? Y pienso que esa es la mejor manera, ¿no? Hemos de insistir también en la parte positiva del trabajo, ¿no? O sea, uh-huh. que...
Y en el trabajo del educador, sí. Muchas veces se dice que los profesores tienen un grado de estrés uno de los más elevados del mercado laboral. No sé si por debajo, me parece, leí en alguna ocasión de los controladores aéreos o similar. Entonces, no sé, ¿a qué crees que es debido este nivel de estrés o frustración quizás? Porque a veces las expectativas o que tú generas con los alumnos, pues muchas veces no se cumplen, ¿no? ¿Piensas que es importante aún así mantener el optimismo?
Por supuesto, o sea, por supuesto, pienso que ante todo hay que ser optimistas, ¿no? O sea, en el colegio, por ejemplo, donde yo trabajo, ¿no? Tenemos la suerte de que tenemos una asociación de antiguas alumnas, de antiguos alumnos muy potente y muy viva, ¿no? Entonces, el ver ayer mismo, ¿no? Unas que acabaron el curso pasado, uh-huh. vinieron al colegio a saludar y, ¿no? Entonces, cuando ves los antiguos alumnos, ¿no? Eso es una gran ilusión, ¿no?
Claro.
Para darte cuenta de
el fruto de tu trabajo.
El fruto, ¿no? Que efectivamente muchas veces no se ve en el día a día, ¿no? Uh-huh. En el día a día, ni en el mes a mes, ni en el año al año, ¿no? Uh-huh. También comentábamos el otro día con profesoras cómo han vuelto los de tal curso, ¿no? Y efectivamente, ¿no? Pues oye, igual que el año pasado, ¿no? Igual uh-huh. con... Luego pasan los años y la verdad es que ver los antiguos alumnos, ¿no? Pues es muy gratificante, ¿no? Uh-huh.
Hemos hablado aquí de planteamientos familiares, por ejemplo, del reparto de tareas en casa, de temas, peso de las académicas respecto a las no académicas. Y antes de entrar en lo que a mí me interesa, sobre todo a hablar contigo, que son los planes de estudios, antes de eso, tu opinión respecto a las actividades extraescolares, ¿piensas que la gente, las personas, los padres de familia, cargamos en exceso a los hijos de actividades extraescolares?
Bueno, pienso que hoy en día realmente se está exagerando con el tema de las actividades extraescolares. Pueden ser un buen complemento a lo que se hace en el colegio y habrá que poner también la cabeza, ¿no? en el momento de elegirlas, pensando en cada hijo, ¿no? Tampoco se trata de que todos hagan deporte, de que todos hagan música, sino de... Pero creo que es muy importante recuperar tiempo para estar en casa, ¿no? Uh-huh. Es verdad que claro que lo ideal es que estén el padre o la madre, pero hay que estar más en casa, ¿no? A veces nace, efectivamente tenemos niños estresados, ¿no? Nos salen uh-huh. niños que ya desde muy pequeñitos es una actividad detrás de la otra y lo que estamos haciendo es dificultar el que puedan pensar, porque claro, es que la persona necesita pararse de vez en cuando, ¿no? O uh-huh. sea, a veces el miedo que tenemos, ¿no? A que se aburran, efectivamente un niño aburrido todo el día pues sería nefasto, ¿no? Pero no pasa nada porque en algún momento se aburran, porque en algún momento no tengan que hacer, ¿no? Cada vez es más normal el ¿y qué ahora qué hacemos, ¿no? Y a continuación ¿y qué haremos el fin de semana y esta tarde? Y hombre, yo creo que este ritmo trepidante en el que vivimos los adultos hemos de intentar no contagiárselo a los niños, ¿no?
Uh-huh. Entremos en el tema que sobre todo ocupa mi interés y me imagino que muchos de nuestros oyentes también pues comparten algunos de los planteamientos. Vamos a ver, hay un señor que se llama Ken Robinson, que es un pensador y que trabaja mucho temas de educación y afirma lo siguiente: la escuela actual está matando la creatividad. Él es, digamos, ha desarrollado toda una teoría diciendo que la escuela, los planes académicos actuales son nacidos en el momento de la Ilustración prácticamente, vive o bebe de las fuentes de la Ilustración y nace para una sociedad pues que necesitaba educar a la mayoría de las personas, ¿no? Que era la fruto de la Revolución Industrial. Bueno, esta persona dice que son planteamientos pues agotados y que la nueva sociedad requiere nuevos planteamientos. ¿Qué opinas a este respecto?
Bueno, pienso que a veces sí que se habla mucho, ¿no?, de la creatividad, de... a mí me parece que, bueno, hay personas que son más creativas y personas que lo son menos, que las cosas se pueden potenciar, se pueden... Pero bueno, me parece que es mucho más importante, ¿no?, conseguir hacer personas o despertar en las personas el espíritu emprendedor, la iniciativa, ¿no? Que es importante la creatividad, sí, pero no, ahí no se acaba todo, ¿no? Y hemos oído también muchas veces, ¿no?, que la inspiración va de la mano del trabajo constante. Entonces, quizá habría que desmitificar un poco, ¿no?, me parece, este tema. Habrá que potenciarlo. Pienso que hay muchas posibilidades, que no sé si estoy totalmente de acuerdo, ¿no? O sea, hoy en día me parece que los medios que tenemos y pues facilitan mucho precisamente el poder potenciar esa creatividad, pero desde luego que hay que desmitificarla, ¿no? Y que también es importante pues insistir, ¿no?, en la constancia, en el trabajo y en lo que decía al principio, ¿no? Ese espíritu emprendedor, esa capacidad de iniciativa, ¿no? Que eso sí que me parece que vale la pena, ¿no?, despertar en los jóvenes.
Pero quizás siguiendo en esta teoría, sí, dice que ese espíritu emprendedor se agosta, se anula cuando se limita a los niños o a pasar unos exámenes donde hay error o acierto. Y en la vida, cualquier planteamiento de un emprendedor es necesariamente la innovación, y eso quiere decir prueba y error, equivocarse muchas veces, no necesariamente sujetarse a lo que es la respuesta correcta, ¿no? Entonces, en ese sentido, a veces... Mi planteamiento, mi pregunta va en esta línea. ¿Puede los planes académicos limitar o delimitar en exceso la posibilidad de imaginar o de atreverse a equivocarse de los estudiantes?
Bueno, yo creo que ahí juega, ¿no?, tiene un papel muy importante también la figura del, ¿no?, la figura del maestro, la figura del profesor, ¿no? O sea, la capacidad, ¿no?, que tenga de, pues precisamente, de potenciar en sus alumnos, ¿no?, ese no tener miedo al error, ese poder participar, esas, ¿no?, ganas de aportar cosas nuevas, de salirse un poco del programa, ¿no?
Y claro,
yo creo que ahí está el arte, ¿no?, del profesor, del buen docente, ¿no?, que sea capaz de ir un poquito más allá de lo que es el libro de texto, de lo que es la programación oficial, de, ¿no?
¿Y por qué hay tanta escasez de vocaciones docentes?
¿Escasez de vocaciones docentes?
Bueno, quizás en el ámbito femenino es más fácil, sí, pero sí que da la impresión de que entre los caballeros pues escasea esa vocación.
Mira,
¿no?,
precisamente una de estas alumnas, antiguas alumnas, ¿no?, con las que estuve ayer, está estudiando magisterio y le hice una pregunta parecida, ¿no? Dije, oye, ¿cuántos chicos hay estudiando en tu promoción, ¿no? Y entonces me contestó, pues casi un tercio de la clase, ¿no? Hombre, yo creo que si lo comparamos con hace unos años, pienso que los números no me parecieron negativos, ¿no? O sea, que quizá esto puede estar yendo a más, ¿no?
Yendo a más. Ah, pues eso sería una buena noticia,
esto es
¿no?
Un dato pequeñito, ¿no? Pero claro, es de ayer, ¿eh? Esto es de ayer.
Porque quizás es que la propia sociedad no está valorando en lo que merece el papel del maestro. ¿Puede ser que haya algo de esto?
Esto es un problema que arrastramos, ¿no?, ya de muy antiguo, y es verdad, ¿no?, que quizá en nuestro país pues no es una profesión ni muy valorada ni muy reconocida. En estos momentos, ¿no?, pues el prestigio del profesor, el prestigio, pues, ¿no?, no está muy valorado, ¿no? Pero,
¿Y cómo recuperar ese prestigio o esa autoridad que han perdido los profesores y los maestros? Recuerdo la polémica a raíz de la propuesta de, no sé exactamente, no me acuerdo de qué miembro del gobierno, de poner una tarima en las aulas, ¿no?, que todo se reducía a subir a la tarima al profesor. Pues, ¿qué pautas o cómo poder recuperar, en cierto modo, en el aula esa autoridad?
A ver, mira, yo diría dos cosas. El tema de la tarima, el tema del tratar de usted, son aspectos formales pequeñitos, ¿no? Que no son ni mucho menos lo más importante, pero tampoco me reiría de ellos, ¿eh?
No.
O sea, me parece que... No digo que lo hayas hecho, pero creo que, bueno, son pequeños detalles que ayudan, ¿no? Ahora, lo fundamental es la familia, ¿no? O sea, yo pienso que el papel fundamental ahí lo tiene la familia, ¿no? Lo que, al final, lo que deja pozo es lo que se transmite en casa, ¿no? Entonces, yo recuerdo un chiste, ¿no? Que al principio del curso pasado me pasó una de las profesoras del colegio, en el que se veía precisamente una tarima, una mesa, el profesor y un niño con muy malas notas y el padre, ¿no? Y entonces el padre se dirigía al niño y le decía, fulanito, que esto no se vuelva a repetir, en casa siempre se ha estudiado, y entonces pues lo fechaba en el año pues 40 y pico, ¿no? Y entonces ponía 2010, la misma fotografía, un poquito más moderna, la misma imagen, ¿no? La tarima, la mesa, el profesor, y en este caso, con las malas notas, era el padre el que se dirigía al profesor y le decía, pero no hay derecho, ¿cómo se ha podido llegar a esto? ¿No? Echándole la culpa al profesor, pues yo creo que esta sería un poco la respuesta.
Sí. ¿No? Nos queda muy poco tiempo y no hemos abordado el tema del fracaso escolar. ¿Cuáles son las causas desde tu punto de vista? Está claro que puede ser un profesor desmotivado. Bueno, no sé, creo que un profesor desmotivado puede no facilitar que un niño pues se interese por su asignatura, pero ¿pueden haber otras causas que estén afectando este grado cada vez más elevado de fracaso escolar en nuestras aulas?
Bueno, te contestaría un poco como antes, ¿no? Como con el tema de la tarima y el tema del usted, y ¿no? Hay aspectos que, por supuesto, tenemos que mejorar en España y podemos mejorar, ¿no? El nivel de formación de los profesores, el nivel de implicación, los medios, las tecnologías, los presupuestos, todo esto, por supuesto, que ayudaría, ¿no? Pero lo más importante, pienso que vuelve a ser lo mismo que antes, ¿no? O sea, el tema de la familia, ¿no?
Uh-huh.
Muchas veces el fracaso escolar, pues, es fruto también de un fracaso en las familias, ¿no? Entonces, pues, es importante, los primeros educadores son los padres, y es muy importante que los padres se impliquen, que los padres vayan a una con el colegio, que los padres valoren el trabajo de sus hijos, lo que se está haciendo en el colegio, que puedan dedicarse, que haya una política de conciliación de la vida familiar y de la vida profesional. Entonces, yo creo que todo lo que apostemos por la familia ayudará también a disminuir este fracaso escolar y este...
Tengo que despedirte. Gracias por compartir con nosotros este trocito de conversación que me ha parecido muy corta. Tengo muchas preguntas por hacer, pero el tiempo manda en radio. Ánimo con esta tarea que te han encomendado y tan de tal magnitud, y espero tenerte en el programa en otra ocasión. Muchas gracias y molt bona nit.
Muchas gracias a vosotros.
Gràcies també al Mario Ramírez, responsable de so, a la Maria Sierra per la selecció de les músiques, i jo, l'Àngels Montuenga, m'acomiado de vosaltres fins al dimarts vinent. No hi falteu. Bona nit.